Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Avui ens despertem amb 3 graus a la Tallada d'Empordà, 4 graus a Castellnou de Seana i 7 a la Bisbal del Penedès. La guerra a l'Orient Mitjà que ha entrat en una fase d'impàs després que Donald Trump obrís la porta a arribar a un acord amb l'Iran. Encara no està clar quan arribarà aquest anunci de Trump en què assegura que Teheran vol pactar i que es dona una treva de 5 dies en els atacs. D'entrada, el règim dels ayatolars se n'han desmarcat. Això per ara ha deixat Israel també aquesta nit, que ha continuat bombardejant el Líban o infraestructures gasístiques iranianes. Un Israel sol, i el que sí que està clar també és que els mercats respiren una mica, alleujats després de l'anunci de Donald Trump. Avui el govern aprovarà un paquet, també un primer paquet d'ajudes pels sectors més afectats per la pujada de l'energia, xifrat amb 400 milions d'euros. En parlarem també a partir de 9:15 amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper, i a partir de les 10 amb l'economista Santiago Niño Becerra. I la política espanyola, que té una nova data al calendari. Moreno Bonilla ja ha convocat eleccions a Andalusia.
I convocar eleccions autonòmiques para el domingo 17 de mayo.
I això precipitarà la sortida de la vicepresidenta María Jesús Montero de la Moncloa per ser la cap de llista del PSOE Andalusia. Avui ja podria ser el seu últim Consell de Ministres i analitzarem també com afectarà aquest moviment a la proposta de finançament, a les negociacions, per exemple, de l'IRPF o als pressupostos generals de l'Estat. I més coses, perquè els Mossos continuen investigant un cas d'aquells inexplicables. El nadó, de poc més d'un mes, que els pares haurien maltractat, agredit sexualment, i li haurien provocat també lesions greus. Tant el pare com la mare estan detinguts i la criatura ha quedat sota tutela de la Generalitat. És un cas que ens ha fet pensar molt en el cas Alba, que avui recordarem també 20 anys després.
És un cas que va commocionar moltíssim a la societat catalana i ens va sacsejar a les administracions públiques perquè va haver-hi un cas de descoordinació.
Així el recordava Montserrat Comas, que presidia l'aleshores Observatori contra la Violència de Gènere i Domèstica. L'Alba era una nena de 5 anys que va acabar en coma després de ser maltractada repetidament pels seus pares. Va significar un abans i un després també en la protecció dels menors. En aquest cas, en el cas que estem explicant avui, d'aquest nadó de poc d'un mes, el sistema hauria funcionat, no com en el cas del cas Alba. I a 11:15, avui també parlarem del nou documental de TV3 i també del periòdico La Fugida, Veritats Ocultes.
Us explicarem 3 històries que han passat als nostres col·legis religiosos.
Vaig ser víctima d'abusos per part del pare Blai.
No és. Posa la lupa en l'escolapi Josep Blai, sacerdot condemnat al 2024 per abusar de 3 nenes a qui feia catequesi a la parròquia d'Alella entre el 2008 i el 2010. Avui ens acompanyaran 2 d'aquestes persones, testimonis, que surten en aquest documental i que expliquen com van abusar d'ells. Serà a partir de les 10 del matí. I a les 11 farem també teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Parlarem del mite del Barça, Johan Cruyff, avui que fa 10 anys de la seva mort.
Hay que ver las cosas como son y no escuchar como alguien lo dice. Uh-huh. Entonces son dos cosas diferentes. Cada quien te quiere convencer de lo que piensan ellos y que pienses tú.
Serà un bon dia, doncs, per recordar a Johan Cruyff. Això ho comentarem també a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Hi ha hagut un nou revés també del Tribunal Europeu de Drets Humans, que desestima el cas dels independentistes Junqueras, Turull i Sánchez. Avala, en aquest cas, la presó preventiva que es va imposar per part del Suprem i és un nou revés que s'acumula per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb una mala notícia que complementa la que comentaves d'aquest nadó maltractat. Els maltractaments a menors de 3 anys han augmentat un 33% des del 2020. Són dades del conjunt d'Espanya que publica el diari El Periódico arran del cas que comentaves. La majoria d'aquests maltractaments, a més, van ser més greus que els maltractaments que rebien nens més grans.
I a Brussel·les.
Recomana als socis europeus que omplin els seus dipòsits de gas de cara al pròxim hivern. Diu que les reserves estan més baixes del normal i no s'hauria de patir especialment, però amb la crisi a l'Orient Mitjà creuen que és millor tenir més coixí, no tant per un tema de subministrament, la majoria de gas que compra Europa és dels Estats Units, però sí perquè el preu es preveu que pujarà.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
En Bill Cosby, que ha perdut una demanda per agressió sexual i s'enfronta a una sentència que li faria pagar 59 milions de dòlars. Un jurat de Califòrnia ha determinat que Cosby sí va abusar d'una dona l'any 72 després de convidar-la a assistir a un dels seus espectacles.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb l'empresa xinesa AliExpress, que assegura que treballa activament per resoldre les deficiències que li ha detectat la Comissió Europea. La idea és intentar evitar la venda de productes il·legals a Europa a través de la plataforma. Si no, Brussel·les li pot clavar una multa important.
Avui és dimarts 24 de març, ens despertem amb 0 graus a Ribes de Freser, 4 graus a Cervera i 12 graus a la ciutat de Barcelona. Ha baixat una mica la temperatura, sobretot a l'interior respecte a ahir, amb un dia que serà serè, assolellat, tranquil. Ara mateix hi ha 4 bancs de boira a l'interior, alguns núvols al sud de Catalunya, la tendència és que vagin marxant, i a la tarda hi haurà 4 nuvolades al nord-est, que avui no deixaran pluja. Potser el més important serà la pujada de la temperatura que tindrem al migdia, amb màximes a bona part del país, entre 18 i 22 graus.
Avui a l'Àgora del Matí, Marc Bataller, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7 i ens actualitzem a aquesta hora amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
I comencem per l'Iran, que ha reconegut 2 atacs aquesta matinada contra les seves instal·lacions energètiques, un gasoducte al sud-oest del país i una estació gasística al centre.
Atacs que, si es confirmen, serien obra d'Israel. Recordem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que l'exèrcit nord-americà aturaria 5 dies qualsevol atac contra infraestructures energètiques de l'Iran, argumentant que tenien en marxa converses positives amb Teheran. Aquesta matinada també hi ha informacions sobre una explosió a Jerusalem que hauria provocat un míssil iranià i d'un altre atac a Kuwait, que ha deixat inoperativa una xarxa elèctrica i interceptacions de míssils i drons iranians a l'Aràbia Saudita i Bahrein. Israel ha tornat a atacar al sud de Beirut.
I Donald Trump, amb la seva popularitat endavellada i amb una despesa de guerra desfrenada, opta ara per un gir de guió inesperat. De moment, Teheran ha negat que hi hagi converses en els Estats Units. Washington, Oriol Serra.
Pel president dels Estats Units comença a ser urgent sortir victoriós d'una guerra que se li ha complicat. D'aquí el gir del seu discurs en qüestió d'hores. Donald Trump ha passat d'amenaçar amb deixar l'Iran a les fosques, a assegurar que aquell país li ha demanat negociar i que per això ha posposat 5 dies la seva amenaça.
Basant en converses preliminars entre els Estats Units i l'Iran en els últims 2 dies, he ordenat posposar temporalment els atacs contra els principals objectius energètics i elèctrics a l'Iran. Hem tingut molt bones converses fins ara.
El cas, però, és que des del règim iranià han negat que hagin iniciat noves negociacions i acusen els Estats Units d'escampar falses notícies per a mantenir controlat el preu del petroli. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I poc després de l'anunci de Trump, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha avançat que ell seguirà el seu full de ruta i continuarà atacant l'Iran i el Líban.
Netanyahu ha dit que ha parlat amb Trump i en públic no ha qüestionat el canvi de guió sobtat del president nord-americà. Ell, però, ha dit que continuarà mantenint en actiu els dos fronts que té oberts.
He parlat amb el nostre amic, el president Trump, i ell creu que hi ha l'oportunitat d'aprofitar els grans èxits militars aconseguits per Israel i els Estats Units per complir els objectius de la guerra a través d'un acord. Un acord que protegirà els nostres interessos vitals. Mentrestant, continuem atacant l'Iran i el Líban.
Europa, en canvi, ha celebrat l'aturada temporal dels bombardejos dels Estats Units sobre instal·lacions energètiques iranianes. Brussel·les ho ha qualificat de decisió molt positiva i el govern britànic ha demanat la reobertura de l'estret d'Hormuz.
I l'anunci de negociacions entre Washington i Teheran ha provocat també una important caiguda del preu del petroli i del gas.
El barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha reculat un 10% i es paga ara al voltant dels $100. Pel que fa al preu del gas, ha caigut un 5%. El president de Repsol, Antoni Brufau, veu el got mig ple.
Aquella amenaza de que si el estrecho Hormuz no sabría que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
En tot cas, es dona per fet que la inflació repuntarà i que, per tant, el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès. Gonzalo Cortázar, conseller delegat de CaixaBank.
Los mercados están ya dándole tres subidas este año y la posibilidad de una cuarta, ¿no? Y, de hecho, ya esta mañana cotizaba el 100% de que la primera subida sea ya a final de abril.
Els inversors donaran credibilitat a les negociacions i les borses repunten amb força.
I el govern de la Xina anuncia mesures per frenar l'augment del preu dels carburants arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
El mecanisme de preus amb topalls no s'aplicava des del 2013.
Pequín, Francesc Canals.
Des d'avui, el combustible a les gasolineres de la Xina és sensiblement més car, l'equivalent d'uns 10 euros per dipòsit de 50 litres, el major increment fins ara. Tot plegat a causa de la incertesa generada per l'atac d'Israel i els Estats Units a l'Iran, i això que la Xina s'ha preparat durant anys per a una eventual crisi energètica, acumulant grans reserves. Recentment ha perdut Venezuela. Ara el petroli de l'Iran arriba, però amb més dificultats. El govern xinès ha limitat l'augment, la meitat del que hauria estat si hagués aplicat el mecanisme previst en funció del mercat. Intenta així que no gravi encara més la malmesa economia de les llars en un context de consum apàtic. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i mig seran un quart de set del matí. La Generalitat aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per les famílies, autònoms i empreses per mitigar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
Inclou 40 mesures i està dotat amb 400 milions d'euros, amb ajudes directes, préstecs i rebaixes de taxes a sectors concrets.
Dels 400 milions que mobilitzarà el govern, 30 es destinaran a protegir les famílies i 216 serviran per ajudar el teixit econòmic, especialment el sector del transport, l'agricultura i també la pesca. Salvador Illes, el president de la Generalitat.
Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte.
El decret d'ajudes, que també preveu 154 milions per accelerar la transició ecològica, l'aprovarà avui el Consell Executiu, però després l'haurà de convalidar el Parlament.
És l'hora de la unitat i de la responsabilitat de tots, dels governs per descomptat, però també d'aquelles formacions polítiques que estan a l'oposició. No és el moment d'intentar treure rèdits polítics. Responsabilitat també de les grans empreses i del sistema financer.
Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol ho té tot de cara per salvar el primer paquet de mesures fiscals per apaivagar l'impacte de la guerra a l'Iran.
Podem s'abstindre demà passat al Congrés i Junts s'inclina per votar-hi a favor. Per la seva banda, el PP, que va presumir que Sánchez els havia copiat les mesures, no aclareix què farà.
Estas medidas, algunas por su ausencia y otras por su presencia, nos preocupan enormemente.
Més difícil ho té el paquet que congela el preu dels lloguers sense data per votar-se i sense els suports necessaris, tot i que des de diumenge està vigent i alguns llogaters ja se'n poden beneficiar.
Sumar i el PSOE guanyen temps per negociar i el paquet d'habitatge no es votarà fins d'aquí un mes al Congrés. Mentre no es tombi, té efectes i això vol dir que els llogaters, a qui els caduca el contracte aquest mes, se'ls ha de congelar la quota per als propers dos anys. Juan Ramon Manso, director jurídic dels agents de la propietat immobiliària.
Per tant, si ara l'arrendatari et fa una petició, hauràs d'acceptar-la. Si a l'arrendatari es dorm i no t'ho demana, doncs perfecte, perquè no ho hauràs d'aplicar si no es convalida la normativa.
Té efectes a municipis on els preus no estan limitats per la llei d'habitatge i, tot i que hi ha debat jurídic, el sindicat de llogaters va més enllà, creu que tenen dret a demanar la pròrroga tothom que hagi de renovar el contracte entre aquest mes i el 31 de desembre del 2027. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a la mobilitat, perquè la patronal del transport per carretera amenaça amb protestes massives si el govern espanyol no aprova un segon paquet de mesures per ajudar el sector.
El Comitè Nacional del Transport per Carretera avisa que la viabilitat del sector està en risc i el subministrament de béns essencials quedarà compromès. Carlos Folqui, president de la patronal FENADISMER, calcula les pèrdues que tenen de mitjana els transportistes.
Antes de la crisis, repostar, llenar el depósito le costaba 1.500 euros. Con esta crisis, el depósito le ha venido costando 2.000 euros. Con la ayuda que ahora se ha aprobado por el gobierno de 20 céntimos por litro combustible para profesionales, simplemente de esos 500 euros de pérdidas que tenía, reduce 200. Sigue teniendo 300 euros de pérdida cada semana.
Reduir la mobilitat és el que han fet diferents països. Per exemple, el Pakistan, el primer ministre del Pakistan, dilluns, ahir, va revelar un paquet de mesures d'emergència per contenir l'ús de combustibles, entre els quals el que incluïa és la implementació d'una setmana laboral de 4 dies i ha tancat tots els centres educatius durant 2 setmanes. Això per l'encariment del preu del petroli derivat d'aquesta guerra de l'Iran. I l'Associació de Consumidors FACUA denuncia que unes 300 benzineres catalanes han aplicat una pujada encoberta del preu de gasoil aquest cap de setmana, tot i l'entrada en vigor de la rebaixa de l'IVA.
Segons FACUA, una de cada 4 estacions de servei d'arreu de l'Estat va incrementar els preus del combustible abans d'impostos. L'Associació de Consumidors ho considera escandalós i lamenta que el govern hagi patit el mateix error que amb les mesures adoptades per combatre la pujada de preus durant la guerra d'Ucraïna. FACUA considera que seria més efectiu imposar un topall de preus.
I els danesos voten avui en unes eleccions anticipades en què la socialdemòcrata Mette Frederiksen té molts números de repetir per tercera vegada com a primera ministra.
Els sondejos pronostiquen que traurà rèdit de la resposta contundent a les amenaces de Donald Trump sobre Groenlàndia. És una incògnita amb qui negociarà la formació de govern.
Enviat especial a Copenhagen, Jordi Regàs.
Els danesos voten avui per decidir si l'actual primera ministra, Mette Frederiksen, assoleix un tercer mandat. Amb les enquestes a la mà, sembla que la candidata socialdemòcrata serà la més votada. Ha avançat les eleccions i la jugada li podria sortir bé. Bernardo Basilici, editor en cap del The Copenhagen Post.
Sabia que era el moment adequat per aprofitar el consens que estava aconseguint a través de la crisi diplomàtica sobre Groenlàndia amb Trump. Si funcionarà també, ja ho veurem.
Frederiksen haurà de formar govern a partir d'un 20% dels vots. Serà una negociació difícil amb la dotzena de partits que formaran el Parlament danès. Des de Copenhagen, Jordi Regàs pel Matí de Catalunya Ràdio.
I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Imputen un regidor del govern de Lloret de Mar, del PSC, per suposades irregularitats quan era secretari de l'Associació de Famílies de l'Escola Pública Pompeu Fabra, al mateix municipi.
Hi ha dos investigats més per un frau que els denunciants xifren en 100.000 euros.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els 3 exmembres de l'entitat encausats hi ha el regidor de Mobilitat i Manteniment de Lloret, Joan Antoni Escalona. La jutgessa de Blanes els investiga instàncies de la Junta actual pels delictes d'estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental. Fons de l'acusació denuncien que Escalona hauria fet servir la seva posició de secretari a l'AFA de l'Escola Pompeu Fabra per assignar beques menjador als seus fills sense complir-ne els requisits. La querella ho recull com la punta de l'iceberg d'un ús indegut de 100.000 euros, amb l'expresidenta també imputada com a principal beneficiària i amb l'aval d'Escalona, segons la denúncia. Els fets es remunten com a mínim al curs 2022-2023, just abans d'entrar al consistori. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs mentre que el regidor investigat ha declinat fer declaracions, fons de l'entorn de l'alcalde de Lloret, el socialista Adrià Lamela, sostenen que no l'apartarà de govern.
I encara un últim apunt abans d'anar a altres notícies del dia. Una notícia també important d'avui. Els andalusos aniran a les urnes el 17 de maig.
El president de la Junta, Juanma Moreno, del PP, ha anunciat la data que suposarà esgotar pràcticament la legislatura.
El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento.
Un cop sabuda l'edat de l'encara vicepresidenta i ministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero deixarà el càrrec els pròxims dies per concórrer aquests comicis com a cap de llista del PSOE. Per la seva banda, les formacions a l'esquerra dels socialistes també hauran d'accelerar la decisió d'anar plegades o per separat aquestes autonòmiques. Segons els últims sondejos publicats, en aquests comicis el PP podria perdre la majoria absoluta i dependre de l'ultra dreta per governar. La segona posició se la disputarien el PSOE, que perdria entre 3 i 7 diputats, i Vox, que en podria guanyar més de 10.
Són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
El govern es mostra consternat pel cas del nadó de poc més d'un mes, que aquí els seus pares haurien agredit sexualment, maltractat de manera habitual i provocant lesions greus.
El Departament de Drets Socials i Salut assegura que ha actuat seguint els protocols i prioritzant la protecció del nadó. Els pares tenen 42 i 43 anys, els van detenir dimecres passat a Barcelona i ara estan en presó preventiva. La criatura es troba sota la tutela de la Generalitat. Segons fonts de la investigació, va ser l'hospital on va ingressar el nadó qui va alertar les autoritats dels senyals de maltractament. Davant dels fets, el jutge va decretar presó i la suspensió de la pàtria potestat, tal com havia demanat la Fiscalia, argumentant que hi havia risc de fugida i que es tornés a cometre el delicte. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta.
I el Trescat estrena avui el documental La Fugida, Veritats Ocultes, una nova investigació conjunta de TV3 i El Periódico que destapa més casos d'abusos i d'impunitat per part de membres de l'Església Catalana.
És la continuació del documental La Fugida, que ja va destapar que diverses congregacions religioses van enviar capellans acusats d'agressions sexuals a països del Tercer Món. Ara el periodista Guillem Sánchez investiga com els escolapis i altres ordres han protegit els agressors durant dècades i el silenci de l'Església amb les víctimes.
I es van dir que, bueno, de que no ho fessin públic ni denunciéssim aquest cas, que ells farien carga i traurien el pare Blai del contacte de nens.
Avui a partir de les 10 parlarem amb el Guillem Sánchez i també ens acompanyaran dos d'aquests testimonis, l'Anna Berenguer i l'Enric Pera, persones que van patir directament abusos d'aquest pare capellà dels escolapis. I Puig estudia una possible fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder.
La multinacional catalana ho ha confirmat en un comunicat a la Comissió del Mercat de Valors en què afegeix que no ha pres cap decisió definitiva ni ha arribat a cap acord. Estée Lauder té un valor a la borsa de 30.000 milions de dòlars, mentre que el de Puig se situa al voltant dels 9.000 milions d'euros. Les dues companyies juntes estarien en condicions de competir pel lideratge als dos gegants mundials del sector, L'Oréal i el grup Louis Vuitton.
I Catalunya torna a ser líder, atenció en innovació, i arriba a un nou rècord de sol·licituds de patents. L'any passat en va demanar 754 i va tornar a encapçalar el rànquing de tot l'estat espanyol.
El nombre de sol·licituds va augmentar un 4% respecte a l'any anterior. Un de cada tres processos a l'estat es va fer des de Catalunya a Barcelona. Amb més de 300 sol·licituds emeses, apareix al top 50 de ciutats europees. Sentim el portaveu de l'Oficina Europea de Patents, Xavier Seuba, en declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
La tendència és molt clara que Catalunya està liderant gairebé tots els anys, no? amb el rècord històric que tenim. Aquest lideratge de Catalunya està consolidat.
Les tecnologies relacionades amb la salut continuen liderant els rànquings de sol·licitud de patents i arreu del món, el país que ha registrat més sol·licituds torna a ser els Estats Units, seguit d'Alemanya.
I el govern cita per dijous a la tarda els sindicats d'educació que la setmana passada van convocar la vaga.
Són el sindicat USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, farà una roda de contactes amb cadascun d'ells després que al matí se celebri la taula sectorial. De fet, aquests sindicats ja havien citat avui el govern a les 10 del matí en una reunió a la Universitat de Barcelona, però el govern els va emplaçar dijous a la taula sectorial, argumentant que era l'espai on pertocava fer la negociació. Ara, la conselleria hi ha afegit, a més, les trobades a la tarda, que es faran igualment al Departament d'Educació. Malgrat la proposta del govern, el sindicat USTEC manté la convocatòria d'aquest matí i assegura que analitzarà el nou escenari.
I més de 5.700 alumnes acabaran avui les proves de competències bàsiques que es fan a final d'etapa de quart d'ESO.
Van començar ahir a només 69 centres perquè han deixat de fer-se a tots els alumnes. S'avalua la competència en llengua catalana, castellana i estrangera, matemàtiques i ciència i tecnologia i enginyeria. Núria Planas és directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Es busca fer una foto en relació a aquest aspecte, el rendiment de l'alumnat del sistema educatiu català. No es busca avaluar alumnes concrets, centres concrets, donar informació a les famílies.
La mostra de centres és confidencial.
I primer gran revés a les urnes per la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni. Ha perdut el referèndum sobre la reforma del sistema judicial.
Gairebé el 54% dels italians hi han votat en contra i el 46% a favor. El projecte de Meloni proposava separar les carreres de la judicatura i la fiscalia, amb l'argument de protegir la imparcialitat de la justícia. La premier ho ha qualificat d'oportunitat perduda per modernitzar Itàlia.
I cittadini hanno deciso.
Els ciutadans han decidit i nosaltres, com sempre, respectem la seva decisió. Hi ha un clar lament per una ocasió perduda de modernitzar Itàlia, però això no canvia el nostre compromís per continuar amb serietat i determinació treballant pel bé de la nació.
A lavorare per il bene della nazione.
Des de l'oposició han demanat a Meloni que no sigui tan arrogant i escolti més el país i les seves prioritats.
66 morts i desenes de ferits. Aquest és l'últim balanç, encara provisional, de l'accident d'un avió militar que hi ha hagut aquest dilluns al sud de Colòmbia, segons l'exèrcit del país.
A l'aparell hi viatjaven 114 passatgers i 11 membres de la tripulació. L'avió s'ha estavellat pocs minuts abans de després de sortir de Puerto Leguizamo, una regió amazònica meridional de Colòmbia, prop de la frontera amb el Perú. El general de la Força Aèria, Carlos Silva, ha explicat que s'ha obert una investigació per aclarir les causes del sinistre.
Hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este
siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a una, más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto.
Després d'impactar contra el terra, l'avió s'ha incendiat perquè anava amb els dipòsits plens de combustible.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Avui comença la primera fase de la prevenda de les entrades pels 6 concerts que farà Shakira a Madrid. Seran els dies 18, 19 i 20, i 25 i 26, 27 de setembre. Avui es podran comprar entrades aquells que estiguin registrats al web de l'artista i els propers dies els que són clients de Banc Santander i de Live Nation. La venda general serà divendres.
La segona.
Avui s'estrena a Disney Plus l'especial de Hannah Montana, on Miley Cyrus rememora la sèrie que va protagonitzar ara fa 20 anys. El programa està gravat en públic i inclou una entrevista amb la cantant conduïda pel podcaster Alex Cooper, material inèdit i recreacions d'alguns escenaris més icònics de la sèrie.
I la tercera.
I Celine Dion tornarà aquesta tarda als escenaris amb diversos concerts a París. L'anunci explicaria uns cartells que van aparèixer ahir dilluns pels carrers de la capital francesa amb títols d'algunes de les cançons més icòniques. L'artista tornarà, doncs, a cantar després d'una malaltia neurològica rara que la va obligar a allunyar-se dels escenaris l'any 2020.
I pel que fa als esports, pel Forada, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Robert Lewandowski assegura que s'ha de rumiar la seva renovació amb el Barça.
El davanter polonès, que acaba contracte amb el Barça aquest 30 de juny, en va parlar des de la concentració de la seva selecció.
Pel que fa al meu futur o possibles decisions, no ha canviat res. M'estic donant un temps per decidir què és el millor per mi i en aquest sentit, de moment, no ha canviat res.
Lewandowski té ara 37 anys i la renovació també passaria per reduir-se al salari. El president electe del Barça, recordem, Joan Laporta, va dir ja en aquest programa la setmana passada que volia que es quedés un any més.
Tot això quan encara ressonen les paraules de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
Encara va defensar la seva gestió, va negar que fos tan desastrosa com s'ha pintat i va defensar precisament les renovacions a l'alça de diversos jugadors. Una gestió econòmica diu que era perfectament sostenible fins que va arribar la pandèmia.
Hi ha certs renovacions que fem per evitar doncs, que alguns jugadors marxin. Això fa pujar la massa salarial, però torno a dir-ho, en aquell moment es podia pagar, perquè el club estava ingressos creixents, amb 900 milions, 950, 1.000 milions, per tant, era un increment assumible. Això sí que deixa ser assumible quan cauen els ingressos per la Covid.
Ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, si us sentiu desgraciats per haver-vos de llevar aquestes hores indecents, podeu consolar-vos pensant que almenys no sou el senyor John Wade Hagan, un americà considerat com l'home més desgraciat del món. A John Wade Hagan, en qüestió de 5 anys i per aquest ordre, li van passar les següents coses. Primer, el van robar a punta de pistola i el van tancar al maleter del seu propi taxi. Mesos després, ja recuperat, el van apunyalar al pit amb un ganivet de carnisser. 2 anys després el van mossegar 2 serps alhora i finalment l'any 2009 el va enganxar un llamp mentre estava recolzat a un pal de telèfon i just després el va atropellar un cotxe. Que ja ho sentiu millor, només pel fet de no ser tan desgraciats com el John Wade Hagan. Doncs aquesta és la lliçó d'avui. Alegrar-se de les desgràcies alienes és molt lleig, però fer-les servir per consolar-nos és moralment lícit, i cal fer-ho almenys en la mateixa mesura que fem el contrari, que és sentir-nos desgraciats per la sort dels altres. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the
Avui cançons sobre l'últim gir de Donald Trump.
Ha ajornat l'ultimàtum a l'Iran i per això cançons ajornades, temes que van tenir èxit anys després de ser publicades, bàsicament per alguna sèrie, com aquest temasso dels Smash Mouth, que va tenir èxit després que sortís a l'inici de Shrek. I les Wilson Phillips van treure Hold On l'any 90, però la cançó va reviure gràcies a la comèdia La boda de la meva millor amiga. I el What is Love de l'alemany Hathaway, any 93, va ser la banda sonora d'un gag recurrent al Saturday Night Live, però també va tenir una altra vida després d'una escena Black Panther.
En punt 6:45. Repassem aquesta hora els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Silvia Solanes. L'Iran assegura que aquesta matinada hi ha hagut atacs contra les seves instal·lacions energètiques.
Els bombardejos, que serien obra d'Israel, arriben poc després que Donald Trump hagi anunciat que durant 5 dies el seu exèrcit no atacarà infraestructures energètiques iranianes.
Basant-me en converses preliminars entre els Estats Units i l'Iran en els últims dos dies, he ordenat posposar temporalment els atacs contra els principals objectius energètics i elèctrics a l'Iran. Hem tingut molt bones converses fins ara.
I l'anunci de negociacions entre Washington i Teheran ha provocat una important caiguda del preu del petroli i del gas.
El barril del petroli Brent, el de referència a Europa, ha reculat un 10% i es paga al voltant dels $100. Pel que fa al preu del gas, ha caigut un 5%. El president de Repsol, Antoni Brufau, veu el got mig ple.
Aquella amenaza de que si el estrecho de Hormuz no sabría que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicte acabat.
Tot això mentre aquí el govern aprovarà avui un paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà per valor de 400 milions.
Es destinen ajudes directes, préstecs i rebaixes per autònoms, empreses i famílies.
A partir de 6:45 en parlarem amb Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball. I la patronal del transport per carretera amenaça amb protestes massives si el govern espanyol no aprova un segon paquet de mesures per ajudar el sector.
Carlos Folqui, president de la patronal Fenadismer, calcula que les pèrdues que tenen de mitjana els transportistes.
Con la ayuda que ahora se ha aprobado por el gobierno de 20 céntimos por litro combustible para profesionales, simplemente de esos 500 euros de pérdidas que tenía, reduce 200. Sigue teniendo 300 euros de pérdida cada semana.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Imputat el regidor de Mobilitat i Manteniment de Lloret de Mar, Joan Antoni Escalona, del PSC, per suposades irregularitats.
Això quan era secretari de l'Associació de Famílies de l'Escola Local Pompeu Fabra. Hi ha dos investigats més per un frau que els denunciants xifren en 100.000 euros.
I les eleccions andaluses ja tenen data.
El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento.
El president de la Junta, el popular Juanma Moreno, ha anunciat la convocatòria electoral que implicarà la sortida del govern espanyol de María Jesús Montero, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, que serà la candidata del PSOE.
I ha presó els pares d'un nadó de poc més d'un mes acusats d'haver-lo agredit sexualment, maltractar-lo de manera habitual i haver-hi provocat també lesions greus.
La criatura està sota la tutela de la Generalitat i la investigació continua oberta. Es tracta d'una veïna dona de 42 i 43 anys i els van detenir dimecres passat a Barcelona.
I Puig estudia una possible fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder.
La multinacional catalana ho ha confirmat en un comunicat a la Comissió del Mercat de Valors, en què afegeix que no ha pres cap decisió definitiva ni ha arribat a cap acord.
Mentre Catalunya torna a ser líder en innovació i arriba a un nou rècord de sol·licituds de patents.
L'any passat en va demanar 754 i va tornar a encapçalar el rànquing de tot l'estat. És un 4% més que l'any anterior. Xavier Seuba, portaveu de l'Oficina Europea de Patents.
La tendència és molt clara que Catalunya doncs, està liderant doncs, gairebé tots els anys, no? amb el rècord històric que tenim. Aquest lideratge de Catalunya està consolidat.
El govern espanyol retirarà el títol de festa d'interès nacional a la Setmana Santa de Sagunt.
Perquè la confraria que organitza les processons en aquesta població del País Valencià ha vetat la participació de les dones. Blanca Ribelles n'és la portaveu.
És un miedo al cambio. Las tradiciones cambian y evolucionan. Yo estoy segurísima que no se hace la Semana Santa, igual que en 1492 han habido cambios, han habido adaptaciones.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui amb Donald Trump, Meloni i el president andalús Moreno Bonilla en totes les portades.
Comencem a l'exterior. Diari Ara, Trump es desdiu del seu ultimàtum per forçar la reobertura d'Hormuz. El periòdico Trump frena els atacs i obre la porta a un acord amb l'Iran. El Mundo, Trump calma els mercats amb un diàleg, entre cometes, que el règim iranià nega. Saltem a Itàlia. El País, Meloni rep el seu primer revés a les urnes. La presidenta italiana ocupa, de fet, la gran foto de portada. També apareix més petita a la portada de La Vanguardia, on es diu que Meloni pateix la primera derrota amb el veto a la reforma judicial. L'altre gran protagonista de les portades és, ara ho dèiem, Juan Moreno Bonilla, titular gairebé pastat a tot arreu. Convoca les eleccions d'Andalusia pel 17 de maig. Els que hi aporten algun element més són El País i El Mundo, amb l'afegitó que això força una crisi de govern a Sánchez. I altres temes de portada, El Periódico, presó per una parella de Barcelona per maltractament i agressió sexual al seu nadó d'un mes. La Vanguardia, Puig negocia una fusió amb Estiloder.
Avui a Balaguer es desperten amb 3 graus, al migdia arribaran els 19 i a Caldes es traca al Maresme tenen 7 graus, amb una màxima prevista de 17. Avui serà un dia de sol amb temperatures més altes. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, ara mateix tenim algun banc de boira a l'interior i 4 núvols al sud que aniran marxant i tant avui com demà tindrem un temps molt tranquil, amb sol, tan sols 4 núvols de tarda al nord-est, sense pluja aquest cop i amb previsió de temperatures que avui arribaran entre els 18 i 22 graus i demà podrien fregar els 25.
I ara que han aparegut a les xarxes diverses aplicacions que permeten veure quines subvencions públiques reben les organitzacions, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. La selva de les xarxes socials ha fet circular una sèrie d'aplicacions on qualsevol persona pot preguntar per les subvencions públiques que reben entitats i particulars determinats. La més popular d'aquestes, el Menjòmetre, s'ha presentat com una forma de destapar menjadores i entitats properes al wokisme. Anem a pams. Jo estic encantat que existeixin eines de transparència perquè tothom sàpiga com es gasten els nostres calés, per molt que aquestes dades ja estiguin disponibles als portals de transparència de les administracions. Però també em fa por que s'instal·li un tipus de discurs que subsumeixi qualsevol ajuda pública a un dispendi innecessari. Dit això, si hi ha entitats que temen la demagògia, el millor que podríem fer és ser encara més transparents i explicar obertament en què es gasten la pasta i per què i tal despesa és socialment rellevant. Si no ho fan o l'administració ho posa difícil, auguro que el Menjòmetre tindrà un futur esplendorós.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia!
Bon dia, avui amb la música de Pink Floyd i el seu èxit majúscul Money, i és que tal dia com avui, un 24 de març, però de l'any 1973, la banda va publicar l'àlbum The Dark Side of the Moon. El disc es troba entre els àlbums més aclamats per la crítica i sovint apareix en llistes musicals com un dels millors de tots els temps. Li va donar Pink Floyd fama internacional i també va impulsar les vendes de discos en tota la indústria musical durant la dècada dels 70.
I amb què ens hem despertat aquest matí els matiners?
Doncs mira, hem parlat amb l'Albert de Sabadell, que ens ha explicat una rutina que fa temps que comparteix amb la seva parella cada matí i des de fa anys.
Ens agafes a l'Antoni, la meva dona i a mi, esmorzant tranquil·lament i escoltant-vos a vosaltres, que sempre és un plaer.
Esmorzeu cada dia amb la dona, aquestes hores?
Sí, mira, és una tradició que tenim aquí, que preferim llevar-nos d'hora, esmorzar tranquils, començar bé el dia i després ja cadascú cap a la seva feina, tu. I fa anys, fa més d'una dècada. La veritat, aprofito per cuinar també, o sigui que puc estar aquí una hora, eh? I mentrestant, mira, els fogons van anant, anem esmorzant.
Veus?
Veus, sí.
Molt bé.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs el vídeo de 7 gossets robats que s'escapen i caminen 17 quilòmetres per tornar a casa. El vídeo se'ls veu caminant per la carretera, liderats per un altre gos, un corgi, que es va girant per vigilar doncs, que la resta dels gossos els segueixen. La resta van protegint un altre dels gossos, un pastor alemany, que havia quedat ferit d'una pota. Els gossos es van poder escapar d'un camió i van aconseguir tornar a casa seva després de 2 dies. Sembla que els gossos ja es coneixien perquè els amos són tots veïns d'una comunitat i sovint jugaven junts.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui a la bústia de denúncies hem rebut el cas de l'Adrià, que fa un any que lluita perquè la seva mare pugui entrar en una residència d'acord amb les seves necessitats. Té un 69% de discapacitat reconeguda i un grau 2 de dependència, però demana una revisió perquè se li ha agreujat després d'haver passat 6 mesos hospitalitzada.
No es pot moure, té incontinència urinària, li costa empassar els líquids, ha de portar passant en l'aigua, ha de menjar triturat, perquè si no s'ennuega, parla molt poc, molt empobrit, vulguis o no, aquesta situació li afecta anímicament perquè ens veiem això, sols.
L'Adrià es va agafar la baixa perquè no podia compatibilitzar la feina amb haver de cuidar tot sol la seva mare i l'administració denuncia no li dona respostes clares.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Tia, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem destacant la caiguda del preu del petroli. El barril de Brent ha reculat un 10% i es paga al voltant dels $100. Això ha fet baixar lleugerament el cost de la benzina. Pel que fa al preu del gas, ha caigut un 5% després de l'anunci de Trump d'aturar 5 dies els atacs a les bases energètiques de l'Iran. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, operen en verd. La borsa de Hong Kong és la que puja més, prop d'un 2%. A Europa, ahir, l'anunci de Trump va fer que els índexs tanquessin amb guanys superiors a l'1% en la majoria dels països. A Wall Street es va rebre encara millor. El Dow Jones i el Nasdaq van remuntar tots dos un 1,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Aragonia, una dama...
Torna al Festival de Pasqua de Cervera, un festival de música clàssica únic al país. Del 26 de març al 4 d'abril gaudiu de 14 concerts que posen en valor el nostre patrimoni musical i reivindiquen el talent passat, present i futur de la música catalana. Més informació a festivalpasqua.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama. Una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig, a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc palet de la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara la Torre Jesús.
La Grossa.
La Grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh?
Sí?
Jo, sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira,
eh?
Ha dit la majoria, eh?
La majoria.
I m'ha mirat a mi. Ha mirat aquesta taula.
No, no ha dit vosaltres dos. El 100% no ho ha dit,
no?
Eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
L'Iran avisa de dos atacs aquesta matinada contra les seves instal·lacions energètiques, un gasoducte i una estació gasista.
Atacs que, si es confirmen, serien obra d'Israel, ja que Donald Trump ha anunciat que l'exèrcit nord-americà aturarà 5 dies qualsevol atac contra infraestructures energètiques, amb l'argument que tenen en marxa converses positives amb Teheran.
Basant-me en converses preliminars entre els Estats Units i l'Iran en els últims 2 dies, he ordenat posposar temporalment els atacs contra els principals objectius energètics i elèctrics a l'Iran. Hem tingut molt bona converses fins ara.
Gir de guió, doncs, del president nord-americà amb la popularitat a la baixa, tot i que Teheran ha negat que hi hagi converses. De fet, acusen els Estats Units d'escampar notícies falses per mantenir el preu del petroli.
Sigui com sigui, l'anunci de Trump ha provocat ja una important caiguda del preu del petroli i del gas.
I les borses hi van donar credibilitat i van pujar. Pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent ha reculat un 10% i es paga al voltant dels $100. En el cas del gas, ha caigut un 5%. El president de Repsol, Antoni Brufau, veu el got mig ple.
Aquella amenaça de que si l'estrecho d'Hormuz no s'abria, que está afectando, como tú dices muy bien, a las bolsas en estos momentos, yo creo que se desvanece, ¿no? Y me da la sensación de que más pronto que tarde veremos este conflicto acabado.
Mentrestant, la Generalitat aprovarà avui un paquet d'ajudes per famílies, autònoms i empreses per mitigar els efectes de la guerra. Inclou 40 mesures i està dotat amb 400 milions d'euros amb ajudes directes, préstecs i rebaixes de taxes a sectors concrets. Salvador Illa.
Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte.
Al marge de la guerra, una data, diumenge 17 de maig, és el dia que els andalusos aniran a les urnes.
Ho va anunciar el president de la Junta, Juanma Moreno, del PP, suposarà esgotar pràcticament la legislatura.
El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento.
La encara vicepresidenta i ministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, deixarà el càrrec els pròxims mesos per participar-hi com a candidata del PSOE. Segons els últims sondejos, el PP podria perdre la majoria absoluta i dependre de l'ultradreta per governar. La segona posició se la disputen el PSOE, que perdria entre 3 i 7 diputats, i Vox, que en podria guanyar més de 10.
Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Imputen un regidor del govern de Lloret de Mar, del PSC, per suposades irregularitats quan era secretari de l'Associació de Famílies de l'Escola Pública Pompeu Fabra de aquesta població.
Es tracta del regidor de Mobilitat i Manteniment, Joan Antoni Escalona. Hi ha dos investigats més per un frau que els denunciats xifren amb 100.000 euros. La jutgessa de Blanes els investiga instàncies de la Junta actual per estafa, apropiació indeguda i falsedat documental. El regidor investigat ha declinat fer declaracions. Des del govern, l'alcalde sosté que no l'apartarà.
El Departament de Drets Socials i Salut assegura que ha actuat seguint els protocols en el cas del nadó de poc més d'un mes, que els seus pares haurien agredit sexualment i maltractat de manera habitual i li haurien provocat lesions greus.
Els pares tenen 42 i 43 anys, els van detenir dimecres passat a Barcelona i ara estan en presó preventiva. La criatura es troba sota la tutela de la Generalitat i, segons font de la investigació, va ser el mateix hospital qui va alertar les autoritats dels senyals de maltractament. Davant dels fets, el jutge va decretar presó i la suspensió de la pàtria potestat, tal com havia demanat la Fiscalia, argumentant que hi havia risc de fugida i que es tornés a cometre el delicte. Els Mossos mantenen la investigació oberta. El govern es mostra consternat i assegura que s'ha prioritzat la protecció del nadó.
I d'altra banda, 3Cat estrena avui el documental La fugida, veritats ocultes, que destapa més casos d'abusos i d'impunitat per part de membres de l'Església catalana.
És la continuació del documental La fugida, que ja va destapar que diverses congregacions religiosos van enviar capellans acusats d'agressions sexuals a altres països. Ara el periodista Guillem Sánchez investiga com els escolapis i altres ordes religiosos han protegit els agressors durant dècades i el silenci de l'Església amb les víctimes.
I es van dir que no ho fessin públic ni denunciéssim aquest cas, que ells farien carga i traurien el pare Blai del contacte de nens.
Es tracta d'una nova investigació conjunta de TV3 i El Periódico.
Més notícies a les processons de Setmana Santa de Sagunt. Al País Valencià, les dones no hi participaran perquè la confraria que les organitza les ha vetat.
Entenen que per tradició no hi han de ser. El govern espanyol retirarà, doncs, el títol de festa d'interès nacional a la Setmana Santa de Sagunt.
València, Alba Barbosa.
La confraria de la Sang ha tornat a votar en contra que les dones entrin a formar part de l'entitat religiosa, mentre des del col·lectiu Setmana Santa Inclusiva porten anys reclamant que la festa sigui igualitària. Blanca Ribelles n'és la portaveu.
Es un miedo al cambio. Las tradiciones cambian y evolucionan.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, en un tuit ha avisat que la confraria no està al marge de la Constitució i el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, ha defensat la inclusió de la festa.
Todos estamos impulsando la inclusión y la igualdad, pues todos tenemos que trabajar en esa dirección.
Els socialistes valencians, partit a l'alcaldia de Sagunt, demanen que es reconsideri la postura de la confraria. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
La meitat de les dones en premenopausa i menopausa que tenen insomni fan apnees del son.
Es tracta d'una malaltia infradiagnosticada que implica riscos per la salut si no es tracta i que afecta un 20% de la població.
Mònica Mas.
Bon dia, es considera que es té apnea obstructiva del son quan, mentre es dorm, es deixa de respirar uns segons i la falta d'oxigen provoca microdespertaments. La majoria d'afectats són homes, però quan arriba al final de l'edat fèrtil de les dones, s'equilibra aquest percentatge entre sexes. El doctor Javier Álvarez, neurofisiòleg i responsable del Centre de Medicina del Son a la Clínica Tecnon, explica a Catalunya Ràdio la importància de no confondre entre el que és insomni i el que són apnees.
Equivocamos el diagnóstico y iniciamos un tratamiento, por ejemplo, con fármacos hipnóticos y ansiolíticos. Esos fármacos son relajantes musculares y pueden empeorar la apnea. Antes de empezar a tratar, tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico. Y en el 50% de las mujeres que duermen mal en la menopausia está existiendo una apnea obstructiva del sueño.
Mónica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'anunci de l'entrada en vigor l'1 de maig de manera provisional de l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur ha estat un dels grans protagonistes de la primera jornada de la 50a edició de la Fira Alimentària.
En l'acte inaugural, el ministre d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació espanyol, Luis Planas, ha destacat la urgència de diversificar els mercats.
Fira de Barcelona, David Àngela.
Davant l'horitzó comercial que comença entre veure's, Planas ha volgut relativitzar l'impacte que pot patir el sector càrnic davant les importacions dels països del Mercosur, que, recorda, percentualment són poc significatives.
La cifra del contingente con aranceles reducidos se sitúa entre el 1 y el 2% del consumo europeo. En segundo lugar, funcionan las cláusulas de salvaguarda ordinarias. En tercer lugar, las condiciones sanitarias de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea tienen que ser plenamente respetadas.
Des de la Fira de Barcelona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
I cultura. Tarragona es convertirà en l'aparador internacional de la dansa contemporània del país. Avui es tanca un acord de govern perquè la ciutat sigui la seu del mercat estratègic professional Catalan Dance. Tarragona, Ricard Buigas.
Cívic té el mercat de música viva, Tàrrega, la Fira del Teatre al Carrer i Reus al Trapezi. Tarragona serà l'epicentre de la dansa amb Catalan Dance. Es convertirà en un dels 6 mercats estratègics d'arts escèniques i de música de Catalunya. La consellera de Cultura, Sonia Hernández, diu que l'objectiu és que es consolidi a la ciutat.
Els acords els hem de fer doncs, per períodes, però la idea és aquesta, sí, que Tarragona doncs sigui la seu de Catalan Dance.
Catalan Dance serà biennal i la primera edició es farà l'any que ve. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més d'un centenar de lectors d'Eva Baltasar es van aplegar ahir al vespre al Teatre Texas de Barcelona per llegir en silenci els llibres de l'autora barcelonina, Montse Mas.
Ha estat una silent reading party, com es coneix internacionalment. Una lectura silenciosa que l'escriptora ha seguit entre bambolines.
I he tret el cap només, perquè m'ha envaït un sentiment molt poderós. Hi havia un silenci com de catedral, gairebé, no? Que costa moltíssim, perquè jo sóc una buscadora d'espais de silenci.
La festa, que ha acabat amb una xerrada amb l'autora, ha estat el pròleg per a l'estrena el 9 d'abril de l'adaptació teatral de Parmagel, la primera i exitosa novel·la de Baltasar. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Música.
Tiene nombre de persona buena.
Shakira passa de Barcelona i escull Madrid per fer els seus 6 únics concerts a Europa que clouran la gira de Las Mujeres Ya No Lloran.
En lloc del tour per diferents ciutats, la cantant colombiana ha optat per una residència artística i es farà, recordem, construir un estadi temporal als afores de la capital espanyola.
Madrid, Dani Sanciaja.
8 anys després del seu últim concert a Barcelona, Shakira torna a l'estat espanyol, però no es mourà de Madrid. L'estrella colombiana ha dissenyat un recinte que, a més d'un estadi fet per a l'ocasió, tindrà diferents espais artístics i gastronòmics per celebrar la cultura llatinoamericana. El president de Live Nation a Espanya, Pino Saglioco, defensa la ubicació escollida, tot i les queixes per soroll que arrossega pel festival Mad Cool.
Y estoy seguro que Cataluña siempre estará con ella. Lo que pasa que la condición que mejor ofrecían la posibilidad de hacer el proyecto de la ciudad que ella quería crear de esta residencia era este espacio.
Per ara s'han anunciat 6 dates al setembre i la prevenda d'entrades està disponible a partir d'avui. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara parlem de música clàssica perquè aquest diumenge 28, diumenge de Rams a Montserrat, s'hi celebrarà un concert de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi.
Estarà interpretat per Mariana Rodríguez, la soprano portuguesa, i la mezzosoprano barcelonina Jana Corominas. Corominas participa de manera habitual en formacions corals com el Cor de Cambra del Palau de la Música o el Cor Francesc de Valls o el Cor de la Barcelona Academy. El concert serà a la Basílica de Santa Maria de l'Abadia de Montserrat a les 8 del vespre.
I un apunt més, l'actor Bill Cosby, de 88 anys, haurà de pagar 19 milions de dòlars després de ser declarat culpable per drogar i violar una cambrera el 1972.
Aquesta setmana, durant el judici, el còmic ha admès que havia aconseguit receptes d'un sedant gràcies a un amic ginecòlic i que tenia pensat utilitzar-ho per donar-los-hi a les dones i aprofitar-se del seu estat d'inconsciència per abusar sexualment d'elles. Tot i que els fets van passar fa més de 50 anys, la víctima, Donna Motzinger, ha pogut denunciar l'actor perquè les lleis de Califòrnia permeten que els delictes sexuals no prescriguin.
I els esports pel Foradada.
Bon dia. Lewandowski demana temps per pensar si ha de renovar o no amb el Barça. El club treballa per actualitzar contractes i també ho farà el femení. El podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol avança que el Barça oferirà la renovació a l'entrenador Pere Romeu, 2 temporades i una tercera opcional.
I avui fa 10 anys que va morir Johan Cruyff.
La notícia aquesta hora és la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team, a mort als 68 anys.
Així ho va explicar Catalunya Ràdio i aquest dimarts estrenarem un records per recordar la seva figura. Es titula Paraula de Cruyff. i es tracta d'un recorregut per la figura de l'exentrenador i exjugador a través de les seves frases i moments més mítics recuperades de l'arxiu de Catalunya Ràdio i TV3. A partir de les 11, en aquest programa recordarem la seva figura amb el Sergi Pàmies.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Cada any el Barça femení es juga la temporada a un partit. Així d'injust i així de cert. Aitana, Alexia i companyia són tan superiors que la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa han deixat de tenir valor. El títol europeu, la Champions, acaba sent el que marca la temporada. Per això té mèrit que des del club, tal com explica la Ruth Vilà al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, pensin oferir-li la renovació al tècnic a Pere Romeu sense vincular-la als títols. Una demostració d'estabilitat i de confiança, passi el que passi.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
La meva mare cada any va veure les processons, però ara ja li costa moure's. Cuideo li va trobar una cuidadora i li va proporcionar una cadira de rodes. Aquest any hi torna. Cuideo!
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 0 graus a la Vall d'en Bas, 4 graus a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, i 10 graus a Badalona. Ha baixat la temperatura respecte ahir al matí. Tot i això, al migdia avui s'estarà bé, farà sol, pujarà el termòmetre i s'arribarà fins a valors de 18 a 22 graus a gairebé tot arreu, excepte en algunes valls del Pirineu. Avui amb un dia de sol. Potser amb algun banc de boira a aquesta hora, algunes restes de núvols al sud de Catalunya, però la resta del dia el temps serà tranquil, amb algunes nuvolades al nord-est, avui sense conseqüències. Demà el temps serà molt semblant al d'avui, amb temperatures al migdia, fins i tot encara més altes, que podrien arribar a fregar els 24 o 25 graus, i dijous tornarà a baixar la temperatura.
Ja coneixes l'obra de Gaudí, però no l'has vist mai així. Descobreix Casa Batlló Contemporary amb Beyond the Façade, l'exposició temporal de United Visual Artist, un viatge immersiu per la llum, la geometria i els ritmes ocults de la Casa Batlló. Disponible amb entrada independent o amb la visita al monument. Entrades a casabatlló.cat.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15 entrevistarem el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, sobre les mesures que aprovarà avui el govern per contrarrestar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En temps d'àgora ho analitzarem amb Jordi Lleonart, arabista, periodista i excorresponsal al Pròxim Orient.
També en temps d'àgora ens centrarem en el cas del nadó maltractat i agredit sexualment pels seus pares. Recorda el cas Alba de fa 20 anys, que va provocar un abans i un després en la protecció dels menors.
A partir de 9:45 parlarem de l'estrena del documental La fugida, veritats ocultes, de TV3 i El Periódico, sobre l'escolapi Josep Blay, condemnat a 22 anys de presó per abusar de menors.
I a les 11 farem teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Recordarem la figura de Johan Cruyff avui, que fa 10 anys de la seva mort.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, va venir al Matí de Catalunya Ràdio i una estona més tard, a temes pendents, vam repassar els millors moments de la seva visita i, sobretot, de la seva trobada amb en Joel Díaz.
Barana per la tipació d'ençant.
Què? Com?
Jo pensava que havies marxat. Sí. No, té el de ser d'enmessit i, per tant, t'anem a peinar, saps? Molt bé. Osni, Joel.
Perdoni?
Joel.
M'ha interpel·lat,
sí. Osni... I una mica anirem? Volíssim etiquet en l'àudio?
No aniré a dinar amb vostè, senyor Bartomeu, que això sí que ho he entès, ni molt menys passarem el tiquet a Catalunya Ràdio, com està insinuant.
Hola, Tit, el Joel. Hola, Tit.
És divertit. Hem sentit a dir que riu molt amb la sotana, sí. Que mirava la sotana...
Em veia un subnormal...
No. Dir-li que jo li hagués tret el carnet de soci del Barça. Ja ho he dit. Ja m'ho he tret a sobre. Bo. Mira la cara que faig. A vostè li sembla que estic fent jo algun acudit, senyor Bartomeu? No. Doncs mira, penso, per exemple, que vostè ha estat la pitjor cosa que li ha passat al club en els seus més de 125 anys d'història. Tinc el dret a dir.
Però no rigui, home! Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Avui és un bon dia per recordar que no desbordar-nos a la primera és revolucionari. La psicologia en diu autorregulació i l'estoic Sèneca ja hi pensava fa més de 2.000 anys quan deia que la ira és una forma breu de follia perquè ens arrenca el judici. Mentrestant, a Europa, un 27% dels treballadors diu haver patit estrès, ansietat o depressió relacionats amb la feina. La calma s'ha tornat un bé estrany i valuós. Per això, avui, tres recordatoris. No contestis en calent, distreu-te amb una lectura i no donis a tothom accés directe al teu sistema nerviós. Que tinguem tots plegats un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oya Sherman.
Tal dia com avui de 2020 va morir el dibuixant que ha acompanyat la infància i joventut d'unes quantes generacions, Albert Uderzo. Era fill d'emigrants italians i del tònic, un obstacle només per pintar, no per dibuixar. Durant la Segona Guerra Mundial va anar a viure a la Bretanya, on veuria els paisatges que envolten els gals irreductibles. A París va conèixer René Goscinny, amb qui es farien molt amics i crearien Astèrix. Després de la mort prematura de Goscinny el 1977, Uderzo va continuar la sèrie. Astèrix Gladiador, Astèrix i els Normands, l'Endeví, Astèrix Helvècia, Obèlix i companyia... Fullegeu el que vulgueu. Sempre és un bon dia per fer això.
Tu ramasses la gare.